Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana.
12 i 7, ara mateix aquí a Ràdio Estel ens posem a tremolar.
Aquesta vida no és una carrera, però t'han dit sempre has de ser la primera. I m'és igual, jo vull estar la meva. Tot el que l'envoltava ja va quedar enrere. Busco la llum que il·lumina el camí que fracassa.
Aquesta cançó que estem escoltant de fons es diu Tremolar, d'aquí el meu comentari, evidentment, i és que la que, i és la que posa nom a, també a l'EP de debut de l'artista Airin, un artista emergent que s'ha presentat a l'escena catalana del pop urbà amb quatre temes que recorren quatre moments diferents de la seva vida. Un univers personal on es fusionen el hip-hop a doble temps amb melodies de piano d'un pop sensible molt comú en la música urbana catalana actual. És un so molt actual, evidentment, com esteu podent comprovar. Una veu harmoniosa que no ens deixa gens indiferents i que promet un lloc ben alt dins de la nova escena urbana del nostre país. Avui a la caravana en volem parlar amb ella, amb l'Airin, l'alter ego de Irene González. Airin, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Vull menjar-me el món, van caure somnis, promeses i va arribar l'odi per fi de les seves. Va separar la família, avui lluito per la...
Com si ho haguessin calculat, eh? Hem agafat el punt del tremolar. Vull menjar-me el món. Vols menjar-te el món una mica o què, Airin?
Pues sí, la veritat que sí.
Per què dir el contrari, no?
Home, clar, la veritat que ja no em tanco portes.
Home, evidentment, evidentment que no ho has de fer. Escolta una cosa, Airin, ho estic dient bé? Airin o Airin?
Clar, això és un tema que quan vaig crear...
És d'aquestes que diràs, el que tu vegis.
No,
no,
sí.
No tens manies al respecte.
A mesura que han anat passant els mesos i tal, des de que vam crear Airin,
sí.
Al final s'ha quedat com Airin. Però al principi era com que dubtava de dir, no? Amb quina accentuació...
Perfecte. Airin, llavors em quedo amb Airin. Airin o Irene González?
Mira, t'explico l'origen del meu nom.
Perfecte.
Vale? Clar, jo em dic Irene, és el meu nom.
Sí.
Pues, què passa? Que el meu nom en anglès és Airin.
Sí.
I llavors d'aquí ve el...
Que sàpigues que aquest matí hem tingut un intens debat quan hem parlat de tu i hem escoltat part de la teva, d'aquestes cançons que ara has publicat i jo he dit, crec que ve, que vindrà de la pronunciació anglesa, perquè dubtaven, algú de l'equip ha dit, sona a personatge de fantasia, com de la història interminable, no? La emperatriz Airin, una cosa així. Jo dic, jo diria que ve de la pronunciació anglesa, perquè més que res, mira, et poso jo també una cosa a la meva persona, jo tinc una filla, la meva filla gran es diu Irene, i es diu com tu, i jo crec que té un correu electrònic que és Airin. Llavors dic, que no sigui per aquí el tema.
Clar, total, és que un dia estava a l'estudi i el meu productor va dir, ostres, m'encanta el teu nom en anglès.
Mm-hmm.
I allà com que vaig dir, vale, pues ja està.
Va sortir, ja està, no li donem més voltes, perquè a més és molt maco. Tant en castellà o en català com en anglès és molt maco. Escolta, per què Tremolar? De què parla la cançó?
Tremolar, pues, és el tema que dona nom a l'EP, com bé has dit.
Sí.
I llavors parla una mica, pues, d'una etapa on, pues, sortia d'un moment dolent de la meva vida i llavors, sí, com l'energia que té la cançó és com de força, de...
Mm.
Vam crear aquesta energia, no? I per això li vaig dir el nom de Tremolar.
És aquest punt. Clar, perquè tremolar és una sensació que pot ser tant de por, per exemple, o de fragilitat, com d'intensitat, no? De vegades, quan estàs vivint una cosa molt intensa, també t'agafa com una tremolor i no ha de ser no necessàriament de debilitat o de, o jo què sé, d'una sensació negativa. Pot ser una cosa molt positiva. Clar, aquest doble joc, si tu dius que vens o vens d'una etapa una mica complexa de la vida, que tots hem passat,
uh-huh,
evidentment, i t'estaves com reafirmant en no, jo sóc capaç de tirar cap endavant, a més, pot tenir inclús aquest doble sentit, no? La tremolor en negatiu i la tremolor en positiu.
Sí, totalment. Sí, aquesta cançó està molt enfocada en positiu, òbviament, no? En,
sí,
en com aquestes ganes de menjar-me el món, com bé dic. I...
Sí, sí, hem agafat aquest punt, eh? Fantàstic. Ho dèiem ara al principi, eh? Les quatre cançons de l'EP representen quatre moments diferents de la teva vida. Clar, com va ser aquest procés? Ens has parlat que aquesta de Tremolor ja ens l'has descrita una mica. I les altres que ara publiques, què ens pots explicar d'elles?
Vale, de les altres cançons de l'EP, pues, són altres tres moments diferents,
mm-hmm,
i bueno, fusiono com això, aquest estil més de hip-hop, amb pop, amb altres melodies, amb samplers de piano, que són com aquesta barreja, saps, d'entre sintetitzadors i música electrònica, i l'arrel aquesta més de piano, més clàssica, no?
Sí, t'he de dir que el teu estil, l'estil que estem comprovant, que estem escoltant de fons, que la gent ha de buscar i ha de gaudir, té aquest punt absolutament urbà i modern, però amb aquest toc de sensibilitat, no? Que a més la teva veu també acompanya de manera preciosa, i és a dir, no està descontrolat, és com una mena de... és com molt harmoniós tot plegat.
Sí, crec que l'origen del piano, que té com totes les cançons al final, tenen en comú que hi ha pianos. Llavors crec que li donen aquest punt harmònic i de sensibilitat.
Exacte. Les quatre cançons de l'EP i també els videoclips fas molta referència als quatre estats de la naturalesa, l'aigua, la terra, el foc i l'aire. Com és això?
Clar, quan vaig... pues estava treballant en l'EP i buscant conceptes, vaig pensar que al ser quatre temes podia conceptualitzar com l'EP en quatre elements de la natura.
T'encaixava, t'encaixava.
Sí, m'encaixava molt, i també per la sonoritat, com que vaig voler donar el significat que té cadascuna de les cançons, vincular-ho amb un element natural, no? Aquest tremolar, per exemple, es vincula amb l'aigua, perquè té com un so més aquós. Sí, bueno, per mi...
Ara escoltarem també una mica la resta de cançons i em pots dir, vale, aquest que tenim de fons... Mira, puja-lo una mica, José, a veure. Aquest és el so de l'aigua, per tu, dins teu. Molt bé, anirem comparant, vale? I em dius com s'identifiquen les altres. Clar, tothom tenim en aquesta vida algú que ens inspira. Això és, vamos, absolutament inevitable i molt sa, no? És a dir, tu escoltes una cosa, et toca el cor i dius, ostres, jo crec que puc fer una cosa semblant o posar el meu granet de sorra. Quina és la teva? Tu tens una inspiració? En què t'inspires tu, Airin?
Bueno, m'inspiro en moltes coses del meu dia a dia i bueno, de llibres, de pel·lícules, de sèries, i al final tot m'inspira, no? Jo crec, al final, però sobretot crec que l'experiència pròpia és el meu principal motor, no? Les coses que em passen són les que em generen pues, aquestes ganes d'escriure.
Molt bé. Això jo crec, si em permets el comentari, que ho converteix tot en molt més autèntic. Que sigui una cosa que et surt de dins, que té a veure amb la teva història, doncs això jo crec que sempre hi dona un plus a qualsevol composició. Per tant, fantàstic, enhorabona, m'encanta. Tens algunes cançons en català i algunes en castellà? Hi ha alguna diferència per tu de cantar en català o en castellà?
Bueno, és una mica el que em va sortir. No, no em limito en aquest sentit. La sonoritat en català, la veritat que m'encanta, és una cosa que m'agrada molt i que he estat descobrint com en aquests últims anys, però potser un tema, per l'energia que té, potser m'inspira més a cantar-la en castellà i també, o inclús en barrejar, no?, les dues llengües.
Sí, és perquè aquesta, no?, Tremolar, jo crec que pareix a les dues llengües, no sé si ho he captat bé.
No, a Tremolar en concret no.
Aquesta no, eh? Val, m'ha semblat.
Però tinc altres cançons que sí.
Que sí. A mi personalment és que el català em sembla un... Jo soc de València, de Castelló, per això em notes un accent una mica, però vull dir que a mi personalment és que el català em sembla un llenguatge tan dolç quan es parla, doncs... és molt sonor, però del castellà també estic enamorat, o sigui que fantàstic, les dues llengües em semblen encertadíssimes. Ara fa unes setmanes vas treure un nou tema, Apropar-me, amb Debs Music. Quina rebuda està tenint aquest tema?
Pues molt bé, la veritat que en unes setmanes superbé. Molta gent, molts amics, molta gent m'ha dit com que li agrada molt aquesta sonoritat més afro.
Sonoritat afro, eh?
Sí.
Doncs mira, si et sembla bé, els teus amics ja l'han descoberta, que la descobrissin també els nostres oients. Pedir-te que aquesta nit és trista, perquè encara jo no puc tenir-te, no. Ja ho sabem, lo nostre era impossible, però ens seguim buscant a mig la pista. Pedir-te que aquesta nit és trista, perquè encara jo no puc tenir-te, no. Ja ho sabem, lo nostre era impossible. I si jo pogués apropar-me a tu, sí que és cert, que té aquest matís africà. Jo crec que és la percussió una mica, no?, que vas escolat per allà.
Sí, ara jo fa molt de temps que, inclús abans de fer aquest EP, de Tremolar, sempre m'ha agradat molt la música afro, amb el piano, que és un estil que ara cada cop més pues, està venint aquesta corrent més cap aquí. I pues, quan vam acabar l'EP va ser com, vale, ara vull fer alguna cosa amb aquesta sonoritat 100%. I estic pues, treballant aquesta fusió entre música d'estil afro amb altres estils, no? Més d'aquí o amb rumba... Bueno, no vull avançar molt, eh?
Vale, però... perquè és que escoltarem tot i m'has de desgranar tot, que m'interessa moltíssim. Juguem una cosa, va, que se m'ha vingut a la ment, el de l'aigua. No? Els elements que has distribuït per aquests quatre temes. Ja sabem què és el tremolar. I ara, en aquesta, si vols, et dic el que em suggereix a mi d'element.
Vale.
Ara me l'estic jugant una mica. I puc quedar molt malament.
Aviam.
A veure, puja-me-la.
Digue'm el que sents sense que tinguis que amagar-te. Aquesta tensió és incomparable. L'amor sempre sigui incontrolable.
El foc? No.
Pues jo diria que aquest tema, clar, ja no és de l'EP, és posterior a un nou treball que estem fent.
Ah, val. Per tant, no entra en aquests quatre.
No entra en aquests quatre.
Vale, però, doncs llavors he encertat, però igualment, perquè li he donat jo el sentit.
Sí.
Ja està.
Sí.
No li donem més voltes. Queda, és foc, és més foc.
És més foc.
És més foc que encara. Aquest any també ha estat un nou tema en col·laboració amb l'artista Chloe, No esperis res, una cançó que sona així. No esperis res. Cohesió, hi ha molt rotllo entre els artistes emergents així una mica com tu, en el nou panorama urbà, pop català, us coneixeu, us porteu bé, hi ha col·laboracions on hi ha una miqueta també de pique, de rivalitat?
No, jo crec que sí, que bueno, encara no he tingut l'oportunitat com de coincidir molt amb molts artistes, però de moment amb les persones amb les que vaig coneixent i tal, superbé, al final compartir és supermaco i la música està per compartir, no?
I tant,
i al final,
sí.
Jo ho miro així, no? Com admirar les persones al meu voltant, em surt de manera innata i m'encanta conèixer altres propostes i fusionar com amb la Chloe hem fet en aquest cas.
Mm-hmm. Què tal la col·laboració amb ella?
Superbé, la veritat que, de fet, la nostra història és que ve de lluny, en veritat, perquè ens coneixem des d'abans de fer música. Mm-hmm. Però, bueno, vam perdre el contacte i tal, i a mesura que han passat els anys ens hem tornat a trobar per la música.
O sigui, a veure, clar, estem parlant que tens 23 anys, ho parlàvem abans.
Clar.
Ara has explicat una història que sembla que sigui una història de 60 anys. Vam ser. No, clar, això ha passat en poc temps, veritablement.
Bueno, pues, potser des dels 16 anys fins als 23... Pues...
Ah, bueno, sí, són anys, al final són anys. Tens raó.
7 anys, potser.
7 anys, no, està bé, està bé.
Està bé.
7 anys són considerables, veritablement, són considerables. Molt bé, doncs me n'alegro, aquest retrobament. A més, tan creatiu, evidentment.
Sí, superbé. A més, la fusió com superxula, ens vam entendre un muntó.
Sí, sí.
Va sorgir superorgànic i a mi m'encanta. De fet, com estic superoberta a fer més col·labos amb més artistes de la mateixa quinta.
Això avui en dia es fa moltíssim, la barreja d'artistes i les col·laboracions, els duets, coses així, i és molt maco a més.
Sí, és que a més, creativament, crec que és molt interessant veure altres propostes i poder fusionar-les. Uh-huh. Com que tu també com a artista crec que et nodreix molt.
Home, i tant.
I és una passada, a mi m'encanta.
Uh-huh. El pop urbà en el nostre país últimament viu, jo diria, una mica l'època daurada, Musca, Els Tiets, Julieta, Figaflowers. Creus que l'èxit d'aquests artistes us ha aplanat una mica el terreny per tota la generació d'artistes que veniu darrere, que voleu també fer aquest pop urbà en català i en castellà també, una cosa que tal vegada no es feia aquí a Catalunya? És a dir, hem tingut aquest boom, i aquests artistes que estan ja molt consolidats i que tenim tot l'imaginari, i la gent vol més del que li ha agradat.
Jo crec que sí, òbviament aquesta primera generació de pop urbà ha planat molt el camí a altres artistes que s'estan sumant, no, al carro. Mm-hmm. I jo admiro molt aquesta primera generació, hi ha propostes molt xules que ja tocava, no?, una mica de renovació al panorama.
Clar que sí. Renovar-se o morir sempre.
Exacte.
Sí. Ets de Santa Coloma, ho dèiem a l'inici, Santa Coloma de Gramenet, i de fet els teus orígens es situen allà. Com vas començar a fer música?
Pues, realment, jo vaig estudiar a un col·le on fèiem dansa i música integrada.
Sí.
però...
Que bé, això no es fa tant... No sé si es fa molt o poc, la veritat, però està molt bé que al col·legi ja es treballi això.
Clar, no es fa molt, crec, perquè no és molt habitual, però bueno, jo anava potser a la primària, pues, començava fent mates, i després anava a fer dansa, i després pati, i després música, i després català.
Ho tens molt al cap, això, està bé. Està.
Clar, llavors això ja des de petita em va com introduir una mica en aquest món, però després ho vaig deixar, me'n vaig anar cap a una altra banda... I llavors pues, em vaig retrobar com amb aquesta part artística de la música arrel de pues, quedar amb els meus amics, escoltàvem molta música, molt hip-hop, i a partir d'allà com vaig descobrir que m'encantava la música i vaig començar pues, a introduir-me una mica a poc i...
Escolta, ja saps que avui en dia... Clar, està també molt de moda on hi ha una tendència a intentar posar el cap una mica aquests shows televisius, no? Que són molt musicals, tipo Operación Triunfo, aquestes coses. Això t'ho has plantejat algun cop o no? O tu directament dius, mira, jo vull fer la meva carrera a banda d'aquests booms mediàtics que a lo millor després plantegem molts dubtes també.
Sí, mai m'ho he plantejat realment. O sigui, de vegades he vist i tal, però... Jo sempre he estat més un artista, jo crec, d'anar fent la meva pròpia obra i tal, i sí que també em vull formar... O sigui, ara que han passat uns anys i tal, sí, pues vull com tornar a formar-me i sempre estar en constant aprenentatge, però més per de manera...
Sí. Més... Sense els focus.
Exacte.
Sense els focus. Està molt bé. Jo, mira, t'ho compro molt, això. Em sembla una molt bona idea. Escolta, si dic batalles de freestyle, què em dius?
Bueno, els inicis, no?
Els inicis.
Clar, és que realment és que no són batalles de freestyle,
no?
Perquè després la premsa ho dieu així, però en veritat és...
I què és? I què
pues, és? Pues, quedades...
Quedades per jugar. Entre...
Per fer freestyle. El freestyle, al final, és una...
Sí. Expliquem als oients, perquè hi ha gent que diu de què estan parlant.
Clar, per ficar en context,
o sigui,
no?
El concepte jugar amb el freestyle, què és?
El freestyle en si és un estil de... Bueno, és una manera com d'improvisar, és improvisació.
Tu tens una base musical que va sonant...
Exacte.
I a partir d'aquí t'has de crear una lletra, però en el moment, conforme la penses, la cantes, la rapeges, dius. La dius.
Llavors, hi ha moltes vessants, diguem, no?
Sí.
I ara, com més de... El jazz, per exemple, també té una part que és improvisació, no?
Efectivament, sí.
Després, el hip-hop també es fa molt... I llavors jo pues, em juntava... Bueno, i em junto, saps, encara amb els
encara,
amics de...
Sí, molt bé.
Per exemple, el Soul Up és un espai al Jamboree que s'ha fet molt de fer jams, de música. Llavors pugen els músics als escenaris i també pues, pugen artistes que canten o fan el seu show i majoritàriament és improvisant les paraules, les melodies, tot això.
I com se't donava? Perquè jo tinc... O sigui, és a dir... Nosaltres treballem, jo treballo parlant, val? I sóc molt capaç d'improvisar parlant, no hi ha problema. Però, clar, si ara em diguessin has de fer una mesura concreta i una rima concreta cada aquesta mesura, no? Cada tantes síl·labes has de rimar aquesta paraula i aquesta. Jo crec que perdria absolutament tot el control que puc tenir davant del micròfon. A tu què tal se't donava?
No és fàcil, però a mi la veritat que se'm dona bé. Però, bueno, perquè també pues, el d'escoltar molt i de...
Es treballa això, eh?
Sí, òbviament. I hi ha gent que s'hi dedica fins i tot, eh? O sigui...
Sí.
Hi ha competicions, coses així, que hi ha gent molt, molt crac, la veritat. Mm. I ara, per això, estic més centrada en la part de composar i crear molt la meva identitat com a artista i tot això, com que tinc el focus més en el meu projecte.
Em fas una assistència al peu. Ara et faré una pregunta, no vull incomodar-te, però perquè estic segur que t'ho han dit. Estic seguríssim. Quan et diuen, sones com un estil Rosalía, això... O tu t'identifiques, t'agrada, no t'agrada, què és a dir, o Bad Gyal, per exemple, val? Què sents si et diuen aquestes coses? Te les diuen, imagino, algun cop. Doncs
pues no molt,
Ah, no? Doncs mira, he fallat amb la meva intuïció.
Millor.
No, però, i tant, per suposat.
Però tampoc, al final, vull dir, ens inspirem amb unes, amb altres, i jo crec que és fàcil, no?, com... Si a tu t'agrada molt un estil, com que al final inevitablement agafes com certes referències. I no està malament, ho veig bé. Però al final a mi sempre tinc molt al cap com que em vull diferenciar de la resta fent algú que a mi m'identifiqui, que jo em senti com que és autèntic.
I respecte al gènere, com et descriuries exactament? Quin gènere fas?
Això és algo que jo crec que ara estic provant estils, bueno. I sí que em puc encasillar una mica en tot el que és urbà, pop urbà i tots els estils que hi deriven, però no em vull tancar portes en quant a estil, el que em vagi una mica sortint.
Jo em vull allunyar de tu, si tu no sents més res per mi. Tu ets el que tapa el meu sol, tu ets l'amor, el dol, jo ja no sóc així.
Jo em vull allunyar de tu, si tu no sents mai res per mi. Només em dones un camí, però no el vull seguir, jo ja no sóc així.
Vols comprar el meu temps, les meves il·lusions, però jo ja no vull el teu or.
Aquesta de totes les que he escoltat, m'agraden totes, eh? És la meva favorita.
Sí, eh?
Sí. I expliquem que és el debut musical, eh? Musical que vas fer amb Badala, aquesta cançó que es diu Ja no sóc així. Com va anar això?
Pues la història és que amb Badala vivíem junts a la mateixa casa.
Ah, clar, doncs llavors...
Sempre ho expliquem. És molt graciosa la història. Llavors vam estar convivint i tal, crec que un any o així, més o menys, i ella em va com motivar molt a fer música, a fer la meva pròpia... la meva carrera, no? Com que va ser una persona molt mentora per mi en aquell moment. I superxulo, superguai, a casa, al garatge, teníem un estudi, i allà vam crear aquesta cançó. Després, òbviament, vam anar a l'estudi, la vam gravar bé...
Si això és un garatge...
No.
Garatge molt ben preparat.
No, després vam anar a l'estudi, vam fer tot amb els seus productors, el seu equip és meravellós, sí. Són una passada.
Que bé.
I va sorgir aquest tema així, molt maco.
M'agrada molt. El teu productor ha estat el Ferran Sabanés, amb el nom artístic de Debs Music, un dels productors principals del Senyor Oca o de Pultràmit, un productor que porta molts anys al món de la música. És una garantia, una miqueta, que un senyor amb tantíssima experiència, prestigi i, bueno, i coneixements es fixi en tu, no? Això està molt bé, és fortet, no? Com el vas conèixer?
Clar, sí, amb el Dips ja portem 2 anys gairebé treballant. Pues va sorgir perquè després de, pues, bueno, d'estar com amb tot aquest procés de la Dala i tot això, vaig voler com dir, vale, ara vull fer música amb una miqueta més de cara i ulls.
Després del garatge volies un estudi.
Clar, després del garatge vaig dir, ara ja toca com fer les coses més pro i tal. Va. Llavors pues, vaig... contactar-lo per Instagram, i a partir d'aquí, pues sí, vaig anar un dia, vam parlar, no sé què, vam decidir fer un EP, i la veritat que és superguai, com que va veure...
Escolta, però està superbé això, eh? Una iniciativa pròpia, i que una persona amb el seu caché digui, ah, doncs sí, et dedicaré una estona, i a partir d'aquí, no?, està molt bé.
Sí, perquè al final sento com que amb el Dips hem creat Airin, també, ell també com té aquesta part de com fundador de... del projecte.
Sí, veu el potencial i l'experiència que té, cal escoltar-lo, evidentment.
I clar, llavors, com amb l'experiència i tal, pues, li va motivar molt el projecte i a partir d'aquí pues, seguim currant, tot i que podem potser treballar amb més productors, perquè al final coproduir també és molt interessant. Ara, amb el nou treball que estic fent ara, es veurà. Però... per mi és molt important com tenir-lo, és un pilar molt important.
Mira, doncs una altra assistència, dius, nous treballs que estic ara mateix, que ens pots avançar una miqueta, què tens al cap? Estàs provant altres estils o què?
Sí, com heu pogut veure amb Apropar-me, sí. I estic fent un altre estil, pues, amb una sonoritat una mica més urbana.
Més encara.
Més encara que tremola, sí.
Val.
Bueno, hi ha diverses sonoritats que encara no havia provat, com és l'afro. Puc avançar que també hi haurà algun tema de reggaeton.
Ah, reggaeton.
Sí.
Darrerament ha entrat a casa meva el reggaeton.
Sí?
Sí.
La família.
La família. La meva filla, que de sobte... I dic, bueno, escolta, pues si toca reggaeton, que hem de fer? No passa res.
La ràdio,
res.
No passa res.
Fantàstic, doncs està molt bé.
Fan i escolta, carioca, sí.
Escolta una cosa, on et podrem veure properament?
Pues tenim un tour, bueno, un petit tour aquest estiu.
Que bé.
Estarem a alguns festivals, a la zona Village i tal. Com era?
A veure
si el Marcos ens ajuda.
A Marcos, deixa de fer fotos, Marcos, i digues
estarem
alguna cosa.
Estarem al Mar d'Estiu, estarem a varios...
Bueno, segur que ho podeu trobar molt fàcilment.
Sí, a su Instagram. Tinc-la.
A Instagram està tot.
Bueno, un parell de festivals per Costa Brava.
Fantàstic.
I també tenim més dates que encara no puc anunciar. Però també va. Dates xules, amb escenaris sí? xulos. Sí, sí.
Que bé, que bé. Bueno, clar, ho estàs dient i se t'estan il·luminant una miqueta els ulls. Per tant, ja es veu que et fa molta il·lusió, que tens moltes ganes. Irene, Irene González, que ens ha vingut a parlar del seu EP Tremolar i el single No esperis més, i tot aquest treball emergent que està tenint, que té molt bona pinta, que va amb pas ferm i amb les idees clares i també la ment molt oberta per experimentar com ens ha transmès. Escolta, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a la caravana. Molta sort, no te fallessis. Jo et veig, eh? Que jo t'he detectat una mica formigueta, com mica en mica.
Sí, però... sí. Anem fent sí, poc sí. a poc, però... Sí, sí, sí. Sin pausa, però sin prisa.
Sin pausa, però sin prisa. Aquest és bon concepte.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, doncs fem una petita pausa i continuem endavant.
Seguim buscant a mitja pista. Per dir-te que aquesta nit és trista, perquè encara jo no puc tenir-te, no. Ja ho sabem, la nostra impossible. Si jo pogués apropar-me a tu, però que encara no sé si vols o no. El temps dirà si això tindrà futur. Si vols vine, et deixo robar-me el cor. Vine cap aquí, pots apropar-te. Digue'm el que sents sense que tinguis que amagar-te. Aquesta tensió és incomparable. L'amor sempre sé que incontrolable. Ja ho sabem, la nostra és imparable. A la pista no veig a ningú altre. Entre el fong i simula, però m'agafa. L'amor sempre sé que incontrolable. I notar-te com tu també vols apropar-te a mi. Vull dir-te que aquesta nit és trista, perquè encara jo no puc tenir-te, no. Ja ho sabem, lo nostre és impossible, però ens seguim buscant a mitja pista. Vull dir-te que aquesta nit és trista, perquè encara jo no puc tenir-te, no. Ja ho sabem, lo nostre és impossible. És que quan s'apropa, ella fa com si nada. Però quan jo li ballo, queda al·lucinada. No ens calen paraules perquè veu tot la mirada. Ja m'ha dit que està casada, però que jo li agrado i ella també a mi m'agrada. Sortim d'amagades i acabamos en mi cama. I apropar-me, i apropar-me, i apropar, papa, i apropar-me a tu. I notar-te, i notar-te, i notar com tu també vols apropar-te a mi. Per dir-te que aquesta nit és trista, perquè encara jo no puc tenir-te, no. Ja ho sabem, lo nostre és impossible, però ens seguim buscant a mitja pista. Per dir-te que aquesta nit és trista, perquè encara jo no puc tenir-te, no. Ja ho sabem, lo nostre és impossible.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
6 minuts que passen de 2:15 del matí d'aquest dijous. Déu-n'hi-do, quin matí portem. Molts continguts molt interessants. No us queixareu, eh? No us queixareu. I ara és moment, un cop més, a aquesta hora, ja tenim a l'estudi la periodista i col·laboradora d'aquesta ràdio, d'aquesta casa, d'aquest programa, Ruth Queralt, que ens porta una nova història de superació. Ruth, bon dia.
Hola, Rafa, bon dia.
Ens has despistat avui, has vingut fora d'horari.
Sí,
eh?
Avui hem canviat,
aquestes
mira.
Coses que li agraden tant al Perfeixas, que no, és que necessito canviar d'horari i ha d'agafar el puzzle de la nostra graia i pim-pam anar canviant coses, però valia la pena, valia la pena.
Bueno, en tot cas, moltes gràcies per la feina de fer el canvi.
Encetem aquesta penúltima secció de la temporada, evidentment, tot té un inici, tot té un final en aquesta vida, això és de calaix. Durant aquests mesos hem conegut històries de tota mena, algunes més personals, altres vinculades a un comerç o a la vida professional de la persona entrevistada. Avui, però, a qui coneixerem?
La persona que entrevistarem avui és una dona vinculada al món editorial català.
Sí.
Amb ella volem conèixer una mica millor la seva feina actualment, però també li preguntarem per un fet que va ser notícia ara fa un any just, aquí a Ràdio Estel. Aleshores ens en van fer ressò i ho explicàvem d'esta manera.
A tocar de casa nostra, a Borriana, a Castelló, l'Ajuntament ha cancel·lat les subscripcions a diverses revistes catalanes que promouen el separatisme. Això, segons el nou regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana, l'ultradretà, Jesús Albiol, que va demanar fa dos dies la cancel·lació de les subscripcions a Camacuc, Cavall Fort, El Temps, Enderroc i Llengua Nacional. També va al·legar que tenien un cost massa elevat, poc més d'11.000 euros l'any.
Esta notícia va tindre força repercussió a les xarxes socials, però com passa amb moltes altres notícies, al final queda com una anècdota i ja no hi tornem a pensar, no? Doncs bé, avui volem recordar-ho, però sobretot parlar també de la situació actual de la lectura en català.
Doncs vinga, ho coneixerem.
Mònica Estruc. Mònica Estruc té 51 anys i és directora d'Edicions Cavall Fort, que edita les revistes Cavall Fort i El Tatano. Llicenciada en Filologia Catalana, és editora des de l'any 2000. Malgrat que tenia clar que no es volia dedicar a l'ensenyament, durant uns anys va ser professora d'universitat. La major part de la seva trajectòria professional l'ha passada a l'editorial Mediterrània i l'any 2018 va entrar a treballar a Edicions Cavall Fort. Des de fa un parell d'anys n'és la directora. Amb convenciment, defensa la revista en català com una eina que consolida la llengua i treballa, sobretot, per mantindre viva una revista amb 63 anys d'història. Una afició, ballar Ball de Bastons. I una cançó, la que sentim de fons, Vaixell de Grècia, de Lluís Llach. Mònica Estruc, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, benvinguda.
Gràcies.
Molta il·lusió que estiguis aquí. Tu he dit fora de micro, però ho repeteixo al micro.
Molt gràcies, bé, jo també estic molt contenta d'estar amb vosaltres.
Abans d'entrar a parlar una mica més de l'editorial i de la revista, només una pregunta. Què espera tu la superació personal i, en aquest cas, vinculada també a l'àmbit professional?
És una història, vol dir una història, en el nostre cas, molt llarga, una història que es manté a pesar de molts obstacles a vegades, de diferent mena, i és poder-ho seguir explicant amb il·lusió, amb entusiasme, i per tant saber que tenim uns lectors que ho han estat fa molts anys, uns altres que encara hi són, perquè ja eren lectors fa anys però ho segueixen sent, però n'anem creant de nous. I això vol dir que és una història que d'alguna manera es transmet, es repeteix i es manté.
Qui més qui menys ja coneix l'editorial i les revistes que oferiu, però perquè en fem una idea, què és Edicions Cavall Fort?
Com has dit, és una editorial que publica dues revistes, El Cavall Fort, que és aquesta revista que té 63 anys d'història.
Aviat es diu, això.
Aviat es diu, sí. Sí, sí, impressiona una mica. Quan dius allò, en celebrarem 63,
Déu-n'hi-do.
I l'altra revista és El Tatano, que en celebrarà 20 l'any que ve, vull dir que també aviat es diu, és allò, el cavall fort dels petits, en diem, i semblava allò una cosa nascuda fa molt poc, però ja farà 20 anys. Són dos magazins, que vol dir de continguts molt diversos, amb còmic, amb jocs, amb continguts d'articles de divulgació, amb entrevistes, contingut això, molt variat, receptes, manualitats, diguem, molt pensades pels nens, de dues franges, el tatano pensada per nens de 3, 4 fins a 8 anys i el cavall fora a partir de 9 anys.
Per si algú també això, se vol fer una mica més la idea de la revista, amb quin objectiu treballeu i, sobretot, amb quin objectiu es va fundar l'any 61?
Els objectius, jo crec que en bona part són comuns. És a dir, hi ha molts objectius d'aquell moment que era... En aquell moment, evidentment, la situació era diferent d'ara, eh? Entenguem-nos, però...
Parlem que estem en plena dictadura franquista.
Sí, sí, clar, sí, sí, en 61, exacte.
Això és una condició interessant.
Sí, sí. En tot cas, en aquell moment, clarament, no hi havia català a l'escola, no hi havia llibres en català i, per tant, va sorgir realment a través d'una sèrie de gent que deia hem de crear alguna cosa per ensenyar a llegir i posteriorment, per tant, com a conseqüència, escriure en català. Evidentment, repeteixo, les condicions han canviat, però en el fons és oferir uns continguts interessants i variats perquè els nens segueixin llegint en català. Llavors, amb totes les cometes que calguin i amb totes les distàncies que s'han de salvar, però segueix sent necessari que hi hagi aquests recursos i aquestes eines a l'abast de les criatures perquè puguin exercir, no?, el seu lleure i les seves estones de lectura, de divertir-se, d'aprendre en català amb tota normalitat.
Parles d'infants, però pel que tinc entès, d'alguna manera, des de Cavall Fort també voleu reivindicar que la revista també és per adults.
Sí, sí, és que a més ens consta que hi ha molts adults que la segueixen llegint, perquè no és, evidentment, és una revista pensada per als infants. I tenim claríssim que ens estem dirigint a això, a nanos de 9, 10, 11, 12, 13 anys majoritàriament. Però això no treu que el saber qui és Hedy Lamarr li pugui interessar a tothom, o saber la història de qualsevol història que es pugui explicar o les entrevistes que fem realment interessen a tothom.
En el teu cas, Mònica, tu fa 2 anys que vas començar a treballar a Cavall Fort, però la revista, això, no?, després del franquisme, també ha hagut de superar crisis econòmiques, la pandèmia de la Covid-19, per al sector de la revista en català, i especialment en el vostre cas, quina ha sigut l'època més complicada de gestionar o de tirar endavant?
Els inicis devien ser molt complicats.
Home.
Perquè, a més, hi havia... Clar, ho feien una mica com podien. No hi havia... Fins que va entrar l'Albert Gené a treballar-hi, no hi havia professionalitat. Hi havia molt bones intencions i un entusiasme i diners que sortien de les butxaques particulars. Però, clar, aquells inicis eren realment molt complicats. Després, evidentment, hi ha hagut moments, però hi ha hagut també allò molts anys d'una quantitat de subscriptors espectacular. Vull dir que realment també era veritat que no hi havia tanta competència o potser no hi havia tantes revistes al voltant entre les quals poder triar, i ara n'hi ha més. Però, és a dir, d'obstacles sempre n'hi ha. I l'obstacle, això, una cosa pot ser social, pot ser econòmica, que hi ha hagut això, doncs, diverses crisis i molta gent ha hagut de donar de baixa i retallar per alguna banda, a nivell familiar. I després hi ha, l'obstacle, o en diria la competència del que és les pantalles, la tecnologia, digueu-ne com vulgueu, l'auge aquest dels mòbils, que apareix i que entra a la vida dels nostres infants molt d'hora, cada vegada més d'hora. I, per tant, això és una competència forta i feroç.
Déu-n'hi-do.
Ara entrarem a parlar-ne amb més calma de la tecnologia i l'ús o la lectura que en fan ara actualment els infants. Però deixa'm recordar, com comentàvem al principi, no?, que just ara fa un any que l'Ajuntament de Borriana, a Castelló, va cancel·lar la subscripció de la vostra revista, però també d'altres en català, en The Rock, Amacuc, El Temps i Llengua Nacional. Explica'ns una mica, fent memòria, com vau rebre la notícia?
Vam veure el tuit del regidor dient a la calle, o no sé com ho deia, però en tot cas...
Al carrer.
Al carrer, doncs això, potser ho deia en català i tot, mira. vull dir que ho vam veure per xarxes, automàticament els mitjans ho van recollir, sí. I llavors van
va ser un boom, eh?
15 dies molt frenètics.
Es va comentar moltíssim.
Es va comentar moltíssim, però és que va ser molt gros. En el fons va ser un gest molt petit i que es va convertir en una cosa molt grossa, perquè no deixa de ser que teníem clar que no era per quines capçaleres, diguem, pel contingut de les capçaleres, sinó simplement perquè l'única cosa que teníem en comú totes cinc era que eren les úniques que hi havia escrites en català. I, per tant, que era això el que molestava. I això, que algú a la societat catalana, diguem, ens toquin la llengua, és una cosa que encara ens fa saltar, no?, com a societat, i encara ens fa dir, no pot ser, defensem-la. I realment hi va haver una allau de missatges, de trucades, de subscripcions, d'altes noves. Va ser molt, molt gros, realment.
Jo soc de Castelló, que pràcticament és borriana, és Castelló. De fet, és que no n'hi ha apenas separació, perquè aquests pobles petits, és com passa amb l'Hospitalet de Llobregat,
sí, que estan accionant, no?
Exacte, sí. Doncs t'he de dir una cosa. Conec a la persona que va fer aquest tuit i que va fer va donar la... És curiós, que el petit que és el món, però conec a la família, a ell no tant, a la família. I quan va sortir el moment, clar, em vaig quedar impactat, perquè jo... És curiós, ens hem criat en ambients completament similars, famílies similars, educació similar, i jo sempre he estat enamorat del català, tot i ser valencià, i del valencià també, evidentment, i ell deriva a perseguir-lo, no? A perseguir-lo, a cancel·lar-lo, etc. I, bueno, sí, em va cridar prou l'atenció. Heu tornat a tenir algun tracte amb l'Ajuntament de Borriana? O com ha quedat el tema final?
No, van cancel·lar les subscripcions a les cinc capçaleres, a més ho van fer de forma... diguem, oficial, amb un burofax, em penso, o en tot cas ens ho van comunicar normalment quan vencen, si no les renoves, és una subscripció que es dona de baixa, però en aquest cas van voler formalitzar la baixa.
Parlant d'altres ajuntaments, per exemple, va haver una reacció contrària, és a dir, heu rebut suport d'ajuntaments valencians, em refereixo, o no?
No.
O va quedar com un... No, no va sortir cap ajuntament, també és una llàstima això. I catalans?
D'ajuntaments, pròpiament, no. Vam rebre, sí, missatges de suport,
De suport.
Això sí, però no en forma... Vull dir que el que van ser noves subscripcions, diguem, altes, això venia de la societat civil.
Més enllà d'aquesta experiència, poc després ja us van atorgar el Premi Muriel Casals de Comunicació, i tot just fa unes setmanes, no?, que l'Albert Jané, escriptor, lingüista i traductor, com tu comentaves, exdirector de la revista Cavall Fort, va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Suposo que rebre premis també ajuda a continuar dempeus i amb empenta a seguir oferint la revista. No sé si d'alguna manera, malgrat que rebeu aquests premis i aquest reconeixement, creieu que potser també se us menysté o no se us valora prou la feina que feu per a potser estar dedicada directament només als infants, entre cometes?
Mira, és que somrius d'una manera inquietant, perquè la pregunta...
Inquietant, no?
No, inquietant en el sentit de que jo tinc la sensació...
M'estava escoltant atentament.
Sí.
Jo tinc la sensació que no, que teniu molt prestigi. Ara, a veure què contestes tu. Com ho vius?
Jo crec... No, que en tot cas no tenim la sensació de ser de segona, ni de bon tros. Sí que hi ha una concepció que jo crec que de mica en mica es va superant, de considerar en general la literatura infantil i juvenil com una literatura de segona. Això no treu que realment, en el nostre cas... qualsevol reconeixement, i aquests reconeixements que hi ha hagut recentment, efectivament el Premi Muriel Casals ens va fer una il·lusió infinita, perquè no deixen de ser reconeixements a una trajectòria, a uns equips que hi ha hagut al llarg del temps, no?, i que ens hem anat com passant el relleu de tota la gent que hi ha col·laborat, de tot el món dels col·laboradors que tenim, que en són molts i boníssims. I, per tant, no deixa de ser això, doncs, un reconeixement a una feina ben feta, a un producte de qualitat, a una cosa que la gent s'estima. I això, evidentment, és bonic. De totes maneres, també et diré que un reconeixement com aquest és fantàstic, però quan anem a fer algun taller a les escoles, quan per Sant Jordi muntem un taller o per la Setmana del Llibre en Català, i que llavors tens tracte directe amb els nens... el que és meravellós és quan una classe et diu o t'envia un vídeo dient a l'escola som de cavall fort, som molt fans, ens encanta, perquè tal, i llavors et diuen jo d'aquesta secció, jo d'aquest còmic, i... Oi, això fon, i quan ens envien fotos i fotos i fotos als tataners per sortir al tatano amb el seu pastís o amb la seva manualitat o amb la seva catifa de tatanos a terra o amb la seva motxilla i estan orgullosos de formar part de Cavall Fort, aquest és el gran reconeixement en majúscules.
Para, perquè m'estàs emocionant. No, clar, és que...
És que és molt emocionant, t'ho dic de debò. Vull dir que quan sentim segons quins comentaris i ens agrada molt el tracte amb els nens, perquè també són molt honestos i són molt... Vull dir que és com un tòpic dir-ho, però l'any passat vam fer un consell de redacció extraordinari que vam convidar infants a venir a parlar de la revista, a criticar-la, a dir què els agradava, què no els agradava, què hi trobaven a faltar. Va ser un dissabte estupendíssim i ho tornarem a repetir aquest any, perquè està bé, és la seva revista i volem saber què és el que els agrada, què no, què hi busquen.
És que ara que hem entrat una mica en el terreny emocional, saps què passa? Jo m'he criat amb Mortadelo. Jo, amb el Mortadelo, el Super Mortadelo, és a dir, no eren revistes creades per defensar una llengua en circumstàncies com la vostra, però era una manera de créixer, és a dir, la paraula, la lectura, el gag, l'activitat, perquè eren altres temps, no hi havia internet, tu et podies cartejar, no?, amb gent que escrivia allà, jo quiero recibir cartas de no sé què, tal, tal. I clar, per mi, tenir-te aquí davant, que avui en dia... el que estàs explicant, no? Vagis a una escola, a una classe, i estic segur que ahir ho veus, però hi haurà famílies i famílies que estan pujant a la seva canalla a través d'una cosa tan sana, tan fantàstica, tan estupenda, com és doncs, una revista com la vostra, unes revistes com les vostres, és que sí que em sembla emocionant. Em sembla emocionant i em sembla que es queden curts els premis, perquè al final vivim en un context tan salvatgement feroge amb les pantalles, que això és molt complicat. Jo tinc fills en edat de tot això. I, per sort, tenen també un gust per la lectura, però els hi tira la pantalla. Els hi tira la pantalla. Tot i que hi ha com un equilibri. Per tant, és que és brutal. Escolteu, llengua, dos elements que cuideu minuciosament a la revista. Patiu per la salut del català o què?
És clar que patim, sobretot no això quan veus els retrocessos o quan veus a les escoles, que evidentment quan un il·lustrador va fer un taller sobre Cavall Fort, evidentment hi ha gent que la coneix, hi ha gent que no, vull dir que és una cosa que no és que sigui, depèn també molt de l'escola i de si la treballen a les aules o no, etc. Però clar, quan els estudis diuen, no, que hi ha tants patis i tants llocents pel carrer que no se sent tant de català, evidentment que fa patir. I la qualitat del català també fa patir.
La qualitat, sí, evidentment.
Bueno, per tant, diguem, els que tenim possibilitats d'alguna manera d'incidir, ho hem de fer, i ho hem de fer amb totes les... No? Amb tota la consciència de dir estem transmetent alguna cosa important.
Sí, sí, i ho esteu fent i per treure's el barret, evidentment.
Tinc molta qualitat. Treballeu i prepareu l'edició en paper, continueu oferint l'edició en paper, i de fet, un detall curiós és que teniu moltes subscripcions també a nivell internacional, que malgrat que potser no ho feu, no oferiu una versió en digital, la gent, malgrat que sigui lluny de Catalunya, també té l'opció de rebre Cavall Fort.
Home, rebent part de Catalunya a casa seva.
Sí, és exactament això. És un dels lligams de moltes famílies. N'hi ha més d'un miler de subscriptors escampats arreu del món, vull dir, no només a Europa, sinó per tots els continents. I és la manera, ni que sigui tard, perquè a vegades n'hi ha alguns que ho reben francament tard, però és la manera de cuidar la llengua, de seguir, no?, llegint en català, i per tant és la llengua després, quan venen aquí de vacances, s'han de comunicar amb els avis. I si no saben català, tenen un problema aquestes famílies, i t'ho expressen així mateix. I per tant, bueno, doncs mira, és una eina més De totes maneres, afegiré que ara, des de fa 3 mesos, tenim una versió digital.
Ah, sí.
El que passa és que no en fem gala, com si diguéssim, perquè no volem en absolut que els nens passin de l'un a l'altre. Però sí que, és útil, per exemple, per classes de català per adults, que hi ha moltes, al Consorci, per exemple, o a molts llocs, no fan, ja no tenen revistes en paper. I, per tant, doncs això, compren edicions digitals i és un material bo per ensenyar català. O per gent que la rep 6 mesos tard, sí que els oferim de dir, sapigueu que existeix això, si, diguem, no és el mateix llegim paper que llegim digital, però...
Petit comentari, m'agrada molt com ho expresses, perquè ho expresses, és a dir, tenim, com dient, té la seva utilitat, el seu sentit, però, si us plau,
Evidentment, o sigui, no recomanaria a cap família que faci la subscripció digital en lloc de la subscripció en paper.
Per posar una mica de context, perquè parlàvem de les subscripcions a nivell internacional, però perquè m'en fem una idea, en total, en números del 2023, de quan vau tancar l'any, ne teníeu un total de 990 subscripcions, vull dir, que no estem parlant d'unes poques...
No, repartides. són moltes.
Mm-hmm. I poques, em sembla. Acabem amb més música.
Mateixa, Mònica, explica'ns per què has triat una cançó d'Elèctrica d'Arma, tu em vas dir.
Tens 2 minuts, ho lamento molt, però...
Costa resumir en 2 minuts, però és que la d'Arma és la d'Arma. És la banda sonora, diria, una de les bandes sonores de la meva vida i que en el fons penso que connecta amb les arrels, amb la tradició, amb la música en català i amb aquest entusiasme que hi posen. Vull dir que reuneixen moltes coses que penso que són molt importants a la vida.
Mònica Estruc, moltes gràcies per venir a la caravana, per venir a Ràdio Estel, ha estat un plaer. T'ho he dit conforme has entrat per la porta, eh?
Gràcies.
Ja sabia que seria un gran plaer explicar-nos tota la feina que feu des de Cavall Fort, també les dificultats, també part de la vostra història, la il·lusió, aquesta versió digital, que la deixarem una mica amagadeta.
I és, perquè li vagi millor, i és. Ara, aquí està la gràcia.
I sobretot també la qualitat dels continguts, no? Vull dir que no està treballat només per fer una revista per a infants, sinó una revista professional pensada de veritat en tots els continguts que feu. Gràcies per vindre, Mònica.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Algú diria, han fet un spot. No, hem fet una entrevista d'un contingut meravellós que forma part de la història de Catalunya i que, si us plau, busqueu-la, defenseu-la i celebreu-la. Mònica, mil gràcies.
A vosaltres.
I Ruth, gràcies a tu també. La setmana que ve te les dans, d'acord?
Això
mateix. Et preparant un final de track.
Apoteòsic.
No sé si superarem aquesta entrevista, però segur que ho intentaràs.
Això mateix.
Mil gràcies.
Gràcies a tu.
Doncs us deixem una estoneta, uns minuts amb l'Elèctrica d'Arma, que és tota la potència i tota la significació que té, i de seguida a la una, nou bolletí informatiu per actualitzar tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món. I després, atenció, després d'aquesta magnífica entrevista, suportarem una miqueta Marc Andreu. És que és un contrast molt fort. El José es posa la mà al cap. I ens parlarà de televisió amb el seu estil. A veure si amb mi està una mica més calmadet. Vinga, ara després ens seguim escoltant.